Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dijous 27 de maig del 2021. Avui és el dia de Sant Germà i el primer pensament del dia ens el porta Miquel Albert Soler, president de Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. La creació ens dona molts regals. És el funcionament social actual qui després els comercialitza i entrem en la cadena de producció i consum. Un dels regals que ens dona la natura és l'energia solar. Per això, les grans companyies distribuïdores d'electricitat, que veuen que aquest és el futur, se'n volen apropiar i estan reconvertint grans extensions agrícoles en grans instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Crec que això és un greu error. Tant les autoritats com nosaltres mateixos, els ciutadans, hauríem de procurar que aquest regal de la creació fos benefici per a nosaltres mateixos. I ja sigui a nivell particular o a través de cooperatives, ser nosaltres mateixos productors i consumidors alhora d'aquesta energia que la creació ens regala, l'energia solar. Pensem-hi perquè ara encara hi som a temps, d'aquí poc serà massa tard. Som-hi, doncs. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí. Això és a primera hora, programa 619. Mirin, el govern català en ple ja s'ha constituït i el govern de la Moncloa encara té per endavant 2 anys de legislatura i 2 anys donen per molt. I una de les preguntes que es comença a fer tothom, aquí i allà, allà i aquí, és per on començar un diàleg que molts creien tancat i trencat i inexistent. Pere Aragonès ja ha dit que en breus trucarà Pedro Sánchez per iniciar la famosa taula de diàleg i, mentrestant, des dels socialistes, no es comença a veure amb mals ulls un indult als presos que suposaria, no ho neguem, un primer apropament a una via de solució que mai hauria d'haver sortit de la política. És evident que l'independentisme i l'unionisme són multifactorials i per colors els partits i les seves lluites tant internes com externes. I això també inclús pot afavorir la política, el que hauria de ser el món de les idees. Ara bé, si durant anys ho han intentat uns i altres d'una sola manera, és a dir, tirant pel dret i per via judicial, deixin que ara els nous ho intentin per la via que tampoc s'hauria d'haver trencat mai. El diàleg, parlar, només parlar, sense titllar de res a ningú, ni per seure ni per abraçar. Potser els faci menys polítics. No ho crec. Però potser que hi hagi gent que ho pensi, però el que és segur, el que és inqüestionable, és que els farà més humans.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passarà a les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Berta Sacanell i Rafa Sanahuja a la redacció, Maria Sierra Rodríguez, com sempre, preparada per la seva selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us atén des de Ràdio Estel, si truqueu al 93-409-2770 o veniu al carrer Comtes de Balloc, número 67 de Barcelona. El control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Berta, Rafa, Àngels, Maria, Ignasi i Ferran. Què tal? Com esteu?
Aquí tota la retaïla de Ràdio Estel que deixen en Toni Huguet, com sempre. Bé, home, avui és dijous, per tant...
22.
Ai.
Te diu alguna cosa, aquest número?
Ara mateix no.
El 22 així. És la quantitat de penals que es van tirar ahir la nit per... al Villarreal proclamar-se campió de l'Europa League.
Sí, senyor. Felicitats al Villarreal per guanyar el Manchester United. És una fita brutal. Brutal.
No, és que surt el sol. Es posarem morenos? Vinga, tirem endavant.
Moltíssimes gràcies, Toni, com sempre, pels teus consells a aquesta hora també i quan passen 5 minuts de les 8 del matí, que saludem a la codirectora d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, home.
Sí?
Punt d'iniciar programa. Programa farcidot, avui, eh?
Sí, eh? D'aquests que fan patxoca.
Aquests que fan...
No, hem de dir que, sí, imagina't què farcités, que ens hem quedat a mitges amb la impressora de dalt, i per això hem arribat així com una mica...
This is radio.
This is radio, yes. Total, que res, això, que ara el David ho acabarà d'imprimir aquí baix, però sí, sí, és un programa d'aquests que venen...
Que xulo, pinta xulo.
Vinga, doncs va, anem-lo a...
Després veurem, eh?
Gaudim-lo, doncs.
Ara que el programa i algun oient pensa...
Pues tampoco...
Pues tampoc.
Ja,
tampoc.
Sí, sí.
En fi.
Nosaltres estem il·lusionats.
Exacte,
creiem que està bé.
Va. Ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és la protagonista del dia?
Mira, de fet, com podríem dir-ho, és un invent, és una gran investigadora catalana. El protagonista del dia és també detectar el càncer de pit, Joan, a casa amb una prova urinària. Fixa't tu, això és aquest invent d'una enginyera catalana, ella és Judit Giró, ara està a la Universitat de Califòrnia, està desenvolupant The Blue Box, que ha merescut el prestigiós Premi Internacional Jeps Dyson Award. Es tracta, doncs, d'aquesta prova urinària que podries detectar doncs, si pateixes com un si càncer fos... de pit des de casa.
Com si fos la prova de l'embràs, diguem-ne.
Exacte.
Estic molt content a aquesta hora de que donem aquesta notícia, perquè el món del càncer, el món del càncer de pit també, és un món que s'ha d'estudiar moltíssim, i que una prova posi en valor tot això i es pugui investigar així, em sembla brutal. Que ha sortit d'una investigadora de Catalunya, em sembla que ens prestigia a tots els catalans com a ciutadans. Ara bé, que segurament, i no sé el cas, i és una d'aquelles opinions que a vegades no sé el cas de Judit Giró, però que segurament la gent investigadora de Catalunya hagi de marxar a Califòrnia per poder investigar, per poder trobar diners per la investigació, per coses com aquestes, també diu molt de la nostra societat. També diu molt de la nostra societat. Si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 17 graus, Lleida, 14 graus, Girona, 14 graus també, Tarragona, 16 graus, i avui Andorra, 8 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Doncs parlarem de política. La primera hora estarà dedicada a parlar doncs, dels indults i de quina manera, doncs, amb grans protagonistes, d'ahir justament al Congrés dels Diputats. Primer de tot parlarem amb el diputat del PSC a la Cambra Baixa, al Congrés, José Zaragoza, i també seguidament parlarem amb la diputada de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres. Carme Munté, avui cap de redacció de Catalunya Cristiana, ens portarà la seva particular avaluació sobre l'actualitat, passarà llista, i Rafa Sanauja ens portarà una setmana més al seu racó de l'optimista. A 9:45 del matí, ja sabeu, és dijous, per tant, toca escoltar Mireia del Pozo i tot el seu equip en un nou plusvàlua dones. També parlarem avui de la Covid-19, Joan, permanent, eh? La Covid-19 permanent. Què és? Com es pateix? Hi ha estigmatització? En parlarem amb la doctora Gemma Torrell, ella és metgessa de família del CAP Les Indianes de Montcada i Reixac, i amb Sílvia Soler, ella és portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19. I atenció, perquè el Ripollès és una de les zones amb més concentració de patrimoni romànic d'Europa. Moltes d'aquestes esglésies romàniques de la comarca acostumen a estar tancades bona part de l'any, però ara un projecte 3D permetrà visitar-ne 22 de manera virtual. Raquel Molina, tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, estarà amb nosaltres avui al programa Primera Hora i ens explicarà aquest gran projecte. I acabarem programa amb Freqüència Modulada i El Darrer Minut.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa i de Radio Estel per dir-nos qualsevol cosa al llarg del programa d'avui. És el 663-99-30-62. Nota de veu al WhatsApp del programa, el 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa mentrestant, però de què s'hi estarà parlant?
Doncs justament del Tribunal de Suprem, que s'ha oposat, Joan, als indults del procés. La decisió ara queda en mans del govern espanyol, que el govern espanyol finalment prorroga els ERTOs amb suports de sindicats i patronal. El nou govern de Pere Aragonès ja està en marxa, després de prendre possessió i els 14 consellers que el formaran. I llegim avui al periòdico que Ada Colau rectifica i decideix presentar-se a un tercer mandat a Barcelona. I al punt avui llegim que per Sant Joan serà la primera data per poder reobrir, si tot continua igual, l'oci nocturn.
Déu-n'hi-do. I una altra notícia que sabem des d'avui és que Amazon ha comprat el llegendari estudi de la Metro-Goldwyn-Mayer per 8.450 milions de dòlars. La companyia vol guanyar posicions en la guerra per l'streaming i per fer ombra a Netflix, a Disney Plus, entre d'altres cadenes. Entre alguns d'aquests títols s'inclou a la franquícia, atenció, James Bond, tot un clàssic, i la saga de Rocky.
Primera hora, a Ràdio Estel.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Com sempre, comencem la informació anant cap al RAC perquè volem saber l'estat de la xarxa viària catalana. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Els punts més afectats per la circulació a la xarxa viària catalana són els habituals. Destaquem especialment la P7 a Barberà en sentit nord i el Papiol per enllaçar amb la B23. I cues en diversos trams de la C58, congestió des de Sant Quirze i des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, però també més de 3 quilòmetres d'aturades a Ripollet en direcció a Sabadell. La C17 també registra 2 quilòmetres d'aturades des de Parell de Vallès cap a Vic. I pel que fa a les rondes, la B20 manté els 5 quilòmetres de cues al tram entre Meridiana i fins pràcticament la Vall d'Hebron i molta congestió a la Pota Nord des de Santa Coloma fins al Nus de la Trinitat a causa de l'avaria d'un vehicle. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. També haurà de saber com està la situació del transport metropolità. Anem cap a Transmet. Judit Cabrera, què tal? Bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquen afectacions a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies que poden superar els 30 minuts sentit nord per una incidència tècnica d'un tren entre el Clot Aragó i Sant Adrià de Besòs. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Judit. Nosaltres comencem, com sempre, amb la informació i té nom propi avui, Pere Aragonès, que insta Pedro Sánchez a resoldre el conflicte polític en els 2 anys que queden de legislatura, Mercè.
I això passa, Joan, per la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.
Jo vull impulsar l'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia, perquè es reuneix 2 grans consensos, que és, hi ha un conflicte polític amb l'Estat que s'ha de resoldre votant en un referèndum, i hi ha uns companys nostres, uns conciutadans d'aquest país que estan a la presó o a l'exili, que han de tenir tota la llibertat i que no hi ha d'entrar ningú més a la presó per causes relacionades amb el 1er d'octubre. I aquí espero comptar amb una àmplia majoria, no només dels partits del Parlament de Catalunya, sinó també de la societat catalana i de les institucions catalanes. La proposta que portarem a la mesa de negociació sobre el conflicte polític amb l'Estat no serà una proposta meva, únicament meva com a president, ni una proposta del govern, sinó de ser una proposta de país. Per tant, per això aquest acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia que tenim present en els acords de coalició i amb l'acord d'investidura amb la CUP i que crec que ens ha de permetre adquirir tota aquesta força a través de la mobilització, també.
D'altra banda, el president de la Generalitat també va parlar ahir de les transformacions que necessita el país per poder tirar endavant. En aquest sentit, va anunciar un pla de xoc per la creació de llocs de treball per joves i persones de més de 55 anys.
Una estabilitat que ens permeti afrontar les 4 grans transformacions que el país necessita. Aquesta transformació en termes socials per recuperar-nos de la crisi més dura del darrer segle, la transformació verda per afrontar el repte del canvi climàtic, la transformació en clau feminista, que el país ha d'afrontar sense més dilació, i, evidentment, en clau democràtica, també per afrontar la resolució del conflicte polític. Per això aquests acords són diferents, són molt més detallats, són a diferents bandes, perquè han de permetre aquesta estabilitat que ha de donar fruits en forma de donar resposta als reptes de la ciutadania.
En la primera entrevista televisiva, des que és president de la Generalitat, Aragonès reclamava ja a Sánchez que faci una proposta per desbloquejar la situació a Catalunya de cara a uns mesos en què hi haurà tota la dreta i extrema dreta mobilitzada als carrers, com també als jutjats. Aragonès ha avisat que no abandonarà mai la via de la negociació, tot i reconèixer les dificultats que tindrà la taula de diàleg on la Generalitat insistirà en l'amnistia i l'autodeterminació, i ha avisat que ell governarà per tothom.
Jo governaré per tothom. I governaré per tothom perquè la reconstrucció econòmica, social i emocional de tantes i tantes persones d'aquest país, la reconstrucció dels projectes de vida, al final recuperar la vida és independent de la ideologia que tingui la ciutadania, que tingui cada ciutadà. Però també vull deixar ben clara una cosa, ho faré i no me n'amagaré. Soc independentista, soc una persona d'esquerra, soc republicà i ho faré d'acord amb aquests objectius i aquests valors. I per tant, també, quan defenso el dret a l'autodeterminació, és perquè tothom pugui votar. Els que volen votar que sí, com jo, i els que vulguin votar que no. I quan defenso l'amnistia, és per la llibertat de tothom, perquè tothom pugui ser lliure en aquest país i ningú sigui empresonat per les seves idees i per haver fet avançar la democràcia en aquest país.
En aquest sentit, ha emplaçat l'executiu del PSOE i Unides Podem a fer també una proposta i ha lamentat que quan els va demanar en la primera reunió la resposta va ser el silenci. D'altra banda, Aragonès anunciava que proposarà als companys del govern reduir-se el sou de president a un 15% a partir d'ara mateix. Segons les dades de l'any passat, el sou del president de la Generalitat és de 153.235 euros anuals, el més alt entre els presidents autonòmics.
I el Tribunal Suprem ha fet públic aquest dimecres el seu informe sobre els indults dels condemnats per sedició en el judici del procés, en què suposa que puguin rebre la mesura de gràcia.
De tota manera, aquest informe del Tribunal no és vinculant per al govern espanyol, que hi té l'última paraula i ja ha deixat clara la seva predisposició a concedir-los. Per fer el seu informe, el Tribunal Suprem ha tingut en compte els informes previs de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat i dels centres penitenciaris on compleixen condemna els presos. La Fiscalia, recordem-ho, es va oposar a la concessió dels indults per la gravetat de les penes i perquè no hi ha hagut penediment, mentre que l'Advocacia de l'Estat no s'hi va voler pronunciar i es va limitar a constatar que els condemnats han reparat el dany econòmic pel delicte de malversació. Per últim, les presons on compleixen condemna van fer informes totalment favorables sobre la seva evolució.
Qui va parlar ahir també sobre els possibles indults als presos independentistes van ser dos expresidents espanyols i socialistes.
Felipe González va parlar amb Pablo Motos ahir al programa El Hormiguero i va dir això.
Dijo que el indulto es concordia y que negarse es revancha y venganza. Lo dijo cuatro veces seguidas. ¿Eres partidario de los indultos a los condenados del procés en contra de la condena que puso el Tribunal Supremo por unanimidad?
Dijo algo más que tampoco quiero olvidar. Inmediatamente añadió en el marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico. También lo dijo. Entonces, bueno, si la pregunta la tuviera que responder simple, llanamente, diría, en estas condiciones, ¿qué opino? No qué haría yo, que no tengo la opción, la posibilidad de hacer, ¿no? ¿Qué opino? En estas condiciones yo no haría el indulto. Y repito, en estas condiciones yo no haría el indulto.
Aquestes condicions, us expliquem a què refereix a Felipe González. González recordava que en la llei de l'indult es parla de penediment. En aquest aspecte cal recordar que els condemnats doncs, han deixat clara la seva intenció no de reincidir, però que tampoc estan penedits. Per això va deixar clar a Felipe González que en aquestes condicions ell no faria l'indult, en les condicions de que no hi ha penediment. Per la seva banda, un altre expresident espanyol, en aquest cas José Luis Rodríguez Zapatero, es mostrava ahir partidari a concedir els indults als presos. Són declaracions a Canal Sur.
En el medio y largo plazo servirá para lo que todos creo deseamos, mantener la unidad constitucional, encontrar un nuevo marco de relación en Cataluña y el conjunto de España. Por tanto, esa es mi posición y esa es mi perspectiva. Si el gobierno piensa que esto acerca, que esto facilita el diálogo, que esto es una respuesta que puede contribuir a la convivencia, sin duda alguna que soy partidario de los indultos.
Zapatero també recriminava ahir al Partit Popular la seva falta de suport en qüestions d'estat.
Tinc moltes preguntes al respecte de tot plegat. La primera, si els expresidents han de parlar d'això o afegeixen més llenya al foc. La segona és el famós talante, si se'n recorden, de José Luis Rodríguez Zapatero. I ho dic perquè un ho diu a Canal Sur i l'altre ho diu a l'Hormiguero. No sé si un expresident ha de fer aquestes declaracions en un programa com a l'Hormiguero. Són preguntes només, eh? No me les estic responent. I la tercera és que tampoc em sorprèn que ho digui des de l'Hormiguero un dels dos, precisament el que ha estat moltes energètiques. D'altra banda, Catalunya reprèn avui la immunització de professionals essencials menors de 60 anys que ja tenen una primera vacuna d'AstraZeneca, Mercè.
Sí, per defecte se'ls posarà Pfizer, encara que tindran l'opció de demanar el sèrum d'Oxford. Aquesta variació ha creat cert malestar, Joan, entre els 240.000 treballadors essencials vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca. Es queixen pel retard, per la indefinició, i que ara els hagin traspassat la responsabilitat d'escollir quina es posen. En aquests moments, el 16% de catalans ja tenen la pauta completa de vacunacions. Entre els grups de més edat, la vacunació ja està molt avançada, gairebé el 80% dels majors de 70 anys ja estan immunitzats.
I abandonats a la sorra durant dies cossos d'infants i dones migrants morts ofegats a Líbia.
Sí, i una vegada més, qui ha estat qui ens ha ensenyat aquestes imatges? Open Arms ha difós doncs, les imatges molt impactants de l'abandonament dels menors i els adults per denunciar la inacció de tots els governs. Les imatges, Joan, la veritat, són esgarrifadores, eh? Infants molt petits i dones mortes abandonades a la platja, després de naufragar al Mediterrani sense haver pogut arribar a la terra on la seva família confiava que tinguessin millors oportunitats.
Estaria bé també fixar-se en aquesta gent, que vol arribar des de Líbia i no només des de Ceuta, perquè et preocupen les teves pròpies fronteres. Acord per prorrogar els ERTOs fins al 30 de setembre.
Sí, govern, sindicats i patronal han pactat allargar un instrument que ara mateix doncs, dona cobertura a 600.000 treballadors. El govern espanyol i els sindicats i patronal han arribat finalment a un acord per prorrogar aquests ERTO fins al 30 de setembre. L'última proposta del ministre Escrivà hauria salvat les reticències de la patronal que ahir a la tarda va donar el vistiplau per unanimitat al pacte i també ho van fer els sindicats.
I atenció a aquesta notícia que us explicàvem abans, fer una senzilla prova d'orina a casa com la d'Ambràs, però per fer un diagnòstic de càncer de pit.
Sí, la veritat és que això pot ser possible a partir del 2024 gràcies a un dispositiu basat en la intel·ligència artificial anomenat The Blue Box, la capsa blava. L'ha dissenyada l'enginyera biomèdica, us ho explicàvem abans, Judit Giró, nascuda a Valmont, a Vallmoll, a l'Alt Camp, el 1996, i li ha valgut el James Dyson Award. Es tracta d'un premi, Joan, per a estudiants internacionals que anima els joves a dissenyar alguna cosa que solucioni algun problema. Així de fàcil. El va instituir la Fundació James Dyson, creada per aquest enginyer i dissenyador britànic.
Més notícies també a aquesta hora. El món de la cultura demana a la nova consellera Natàlia Garriga diàleg, estabilitat, ambició i un 2%.
Sí, el sector reclama més dotació pressupostària, plans plurianuals i una aposta per la internacionalització. Per exemple, des del Gremi de Cinemes de Catalunya, un dels més castigats, es planteja que a curt termini de manera urgent es doni continuïtat a l'esforç pressupostari per compensar les pèrdues de les activitats a causa de la Covid.
I el Port de Barcelona ha aprovat la concessió del terreny de la nova bocana als promotors del projecte del nou Museu Hermitage.
Aquest dimarts l'Ajuntament va demanar al Consell d'Administració del Port ajornar la decisió per tenir més temps per avaluar el nou projecte presentat dissabte de la mà del Liceu per crear un gran espai cultural al mar, però l'autoritat portuària no ha atès la petició del consistori i ha donat llum verda a la concessió.
La temporada alta de bany comença aquest dissabte a Barcelona amb la prohibició de fumar a 4 de les seves platges.
Sí, a partir del 29 de maig, per tant, els usuaris de les platges de la Nova Icària, la Nova Mar Vella, Sant Miquel i la de Somorrostro no hi podran fumar ni mentre siguin a la sorra ni quan es banyin al mar.
25.000 proves d'antígens diàries. Aquest és el repte del Festival Cruïlla, que es farà del 8 al 10 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona amb un operatiu sanitari que ha estat aprovat pels departaments de Salut, Cultura i Interior.
Es faran proves diàries a tots els assistents, a més dels treballadors del festival o periodistes. El públic s'haurà de fer el test just abans d'entrar al recinte, al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, al mateix Parc del Fòrum.
I atenció, perquè ahir van viure una persecució policial amb trets per detenir un home que es va saltar un control de Mataró.
Així és, el conductor de 23 anys, Joan, l'han traslladat ferit a l'hospital per l'impacte d'una de les bales que han disparat els agents.
En plena religiosa, el Sant Pare ha assegurat aquest dimecres que el Pare Celestial sempre escolta les nostres pregàries.
En una nova audiència general que s'ha fet novament davant d'un nombre reduït de fidels al pati de Sant Damas del Vaticà, Francesc ha basat la seva reflexió en la certesa de ser escoltats.
I el Papa acaba també de posar en marxa la plataforma Laudato Si, assegurant amb força que cal perseguir l'ecologia integral.
En un videomissatge amb el qual neix la iniciativa, Francesc lamenta que el nostre egoisme, la nostra indiferència i els nostres estils irresponsables estan amenaçant el futur dels nostres fills.
Finalment, en plena esportiva, el Villarreal, campió de l'Europa League en una llarguíssima tanda de penals.
Així és, van quedar per 1-1 final, però amb aquesta llarguíssima tanda de penals, com deies, fins a 21, crec que es van arribar fins 22 penals es van arribar a llançar. Els groguets van aconseguir el primer títol europeu de la seva història i obtenen així el bitllet per la propera edició directament a la Lliga de Campions. D'altra banda, també notícia esportiva del dia. Zinedine Zidane té decidit abandonar el Real Madrid.
Déu-n'hi-do. Ara ha estat el Villarreal, el proper serà l'Hèrcules. Ja veuràs. 27 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures fresques, unes temperatures però que al centre del dia pujaran respecte a les de dies anteriors. Avui esperem màximes entre els 23 i els 28 graus, les més altes Pla de Lleida, comarques de l'interior de Tarragona, i a la costa quedaran fins i tot una miqueta més baixes, 21, 22, 23 amb molt, molt estirar a la costa, on la temperatura de l'aigua del mar encara està bastant fresca i aquí impedeix que pugui pujar més la temperatura. Dia bàsicament assolellat, si més no aquest matí, de cara a la tarda que deixaran núvols, que deixaran escapar algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu. La previsió per demà ens anuncia un temps com el d'avui, però amb temperatures més altes. Ja demà, algunes màximes al Pla de Lleida poden fregar els 30 graus i, si no ho fan demà, ho faran de cara a dissabte quan les temperatures tocaran sostre. De cara a diumenge, les temperatures començarien a baixar una mica i aquest cap de setmana tindrem més núvols i més ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu. A la resta, no n'esperem.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
S'acosta el cap de setmana i és un bon moment per plantejar-se les opcions d'oci de les quals podem gaudir. I anar al cinema, o veure cinema, és una d'elles. La nostra proposta, el cinema amb l'aigua com a protagonista.
L'aigua i el cinema.
Avui us vull proposar que busqueu en els vostres proveïdors habituals de cinema una pel·lícula de l'any 2005 i que va estar nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula de llengua estrangera. Aigua, Water, és la tercera part de la trilogia de la directora índia Deepa Mehta, que abans ja havia realitzat Terra i Foc. En la seva versió original, el títol agafava la fonètica de la paraula anglesa water, que ella transformava en butter. Una pel·lícula carregada de polèmica des del seu principi, ja que no va poder ser rodada a l'Índia pel sabotatge dels fonamentalistes, els quals ja no havien agradat les anteriors pel·lícules de Mehta.
Purani paramparai, andhvishwas, sab toot rahe.
Lekin jo achhi cheeze hai, unko to nahi badalna chahiye.
Aur kaun tay karega, kya achha hai?
Aigua explora la història d'una nena vídua que només amb 8 anys es veu obligada a entrar a una casa de vídues durant la resta de la seva vida. Un argument tens i gairebé insòlid per a nosaltres, però que representa una realitat que la directora va voler explicar. Recordeu, Water, Aigua, de Deepa Mehta, una proposta de sofà i no sé si gaires crispetes per aquest cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Tres minuts que passen ara mateix de 2:15 del matí. A aquesta hora volíem parlar de l'activitat política que ens envolta i, sobretot, de diàleg i practicar aquest diàleg. Ho dic perquè últimament s'està posant sobre la taula des del món de la política aquest diàleg i no faríem malament de fer-li una miqueta de cas. Per tant, saludem a aquesta hora el diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot com es veu el govern català des de Madrid.
Doncs miri, no, nosaltres creiem que és un govern que és la repetició del que hi havia abans. Esperem que els seus actes no siguin els mateixos dels d'abans, que no funcionava, no governava, no prenia decisions. Esperem que això canviï, però vamos, la sensació que són els mateixos partits que hi havia abans, que tornen a fer el mateix govern, que ells mateixos deien que no anava enlloc, i la sensació que tenim és que és un govern bloquejat. Ara, què esperem nosaltres? I per això el ministre Iceta i la delegada del govern per estar en presa de possessió del senyor Aragonès, del president Aragonès, doncs esperem que hi hagi diàleg i podem avançar amb els reptes que tenen els catalans, perquè els catalans tenim molts problemes en economia, en recuperació econòmica, en les nostres empreses, en la nostra activitat, en la recuperació de la nostra convivència, i per això cal diàleg, i per això nosaltres estem disposats a entendre. Esperem que no continuï la línia que va marcar l'anterior govern, que era de conflicte i d'inacció.
Ara que em parlava de que Miquel Iceta, el ministre, va estar a la presa de possessió del nou president de la Generalitat, de Pere Aragonès, com sap, una imatge que s'ha comentat moltíssim és aquesta abraçada entre Jordi Cuixart i el ministre Iceta. Vostè, precisament, al Congrés, l'altre dia, deia això sobre abraçades.
Avui, en aquest Parlament...
Señores de Vox, ustedes odian hasta los abrazos. Los abrazos de Luna y los abrazos de Juanfran, a los que con toda nuestra admiración les enviamos un fuerte abrazo. Han venido aquí a repartir odio. No es patria el suelo que se pisa, o en su caso, pisotean, sino el suelo que se labra o se abraza.
Deia, parlava d'abraçades al Congrés dels Diputats, i aquesta abraçada, que va ser en cert sentit polèmica, què li va semblar al senyor Zaragoza?
Pues la demostració de dues persones que es coneixen i que conviuen i que tenen ganes de solucionar els problemes d'aquest país. És la demostració de que la democràcia és això, convivència entre gent que pensa diferent. I jo crec que això és el que hem de recuperar a Catalunya, i amb aquestes actituds i aquests comportaments dels dos demostren que això és possible, que hi ha esperança perquè a Catalunya tornem a recuperar la convivència, l'acord i l'entesa, des de les discrepàncies d'opinió, perquè això és la democràcia, també pensa diferent i respectar el que pensa diferent. Jo crec que això és una imatge, jo crec, molt visual d'aquesta voluntat de diàleg i d'entesa, des de la diferència.
Pensar diferent, recuperar l'entesa. Ara bé, s'ha de fer alguna cosa nova des de Madrid, ara que l'independentisme ha aconseguit aquest 52%?
Bueno, el 52%. Les forces que donen suport a l'actual govern només tenen el 48%.
Li diré diferent, ara que l'independentisme té 74 diputats al Parlament de Catalunya.
Això sí, que tenen la mateixa majoria que tenien abans al Parlament de Catalunya, és a dir, que tenen majoria, és evident, i han configurat un govern amb moltes contradiccions, no? Perquè la veritat que crida molt l'atenció veure com la CUP dona suport per ser conseller d'Economia a un membre de la Caixa, un exmembre de la Caixa, un dels representants de l'IBEX. Jo recordo, i en aquest mateix debat que has posat abans, vaig recordar-li a la diputada Maí que en el debat a les eleccions generals va criticar molt crudament a la gent d'Esquerra Republicana perquè havien anat a la boda de la filla del senyor Giró, i immediatament després el pare de la nòvia el fan conseller d'Economia, no? És a dir, que és aquestes contradiccions d'un govern que va des dels que es diuen antisistema però acaben votant sempre a la dreta, fins a la dreta que representa els interessos més clàssics de conservadors de Catalunya, no? I jo crec que aquests governs tenen una contradicció de difícil sostenibilitat en el temps, no? I aquesta és una de les dificultats que haurà, la inestabilitat del govern del senyor Aragonès. Però els problemes de Catalunya són tan prou importants per intentar entendre'ns, i jo crec que el govern d'Espanya està en aquesta línia. Ho va expressar ahir, per exemple, les preguntes del president del govern, Pedro Sánchez, que s'ha de recuperar el diàleg, la concòrdia, l'entesa, perquè la Constitució espanyola el que no hi ha és la venjança ni la revanxa.
Indultar els presos independentistes és un bon començament per al diàleg?
Miri, amb aquest tema nosaltres hem pres sempre una actitud de respecte als processos i als drets de la gent. Nosaltres hem dit sempre que per pensar d'una manera no se l'ha de tractar davant de les lleis diferent dels altres. I en aquest país hi ha unes lleis que s'han de complir i, a més, que permeten que els ciutadans que creuen que han sigut condemnats injustament demanin l'indult i puguin ser indultats. I aquest és el procés al que estem, i hem de respectar tots els passos d'aquest procés fins que no acabi. Tu el que no pots fer és, perquè tu siguis una determinada persona, que tracti diferent d'una altra. Discriminar la gent per el que pensa és l'antítesis de lo que és la Constitució espanyola.
Ara que em parlava d'aquestes lleis que s'han de complir, que em pensa que hi hagi gent que està en contra d'un indult als presos independentistes, en canvi sempre s'ha mostrat a favor de l'indult a presos que estan a presó per corrupció.
Sí, jo recordaria que la gent, la memòria la té molt curta, no? Són les contradiccions que tenen el Partit Popular, no? Per exemple, recordaria que els indults als presos, als membres de Terra Lliure, els va signar l'any 96. És a dir que el problema del PP és que fa una posició d'incoherència només de la conjuntura i de fer mal. És la dreta de sempre, la dreta que s'aplica la llei de l'embut, no? Ample per mi i estret pels demés, no? I això és la irresponsabilitat que tenim a Espanya, no? Una dreta desatada, una dreta a més en competència amb l'ultradreta, és a dir, que moltes vegades en el debat parlamentari no saps molt bé el portaveu de quin partit és, si és del PP o és del Vox, perquè està en una competència de radicalització i a més amb la incoherència permanent en les seves propostes polítiques, perquè clar, defensen el contrari del que fan, no? I ara tenim un debat per al voltant de l'economia on el Partit Popular diu que farà absolutament tot el contrari del que va fer el senyor Rajoy, no? El senyor Rajoy va pujar els impostos i va retallar les polítiques socials, i cada vegada que els escoltes al Parlament, a la gent del senyor Casado, la gent del Partit Popular, diuen que baixaran els impostos i que pujaran les prestacions socials. És a dir, que quan governaven feien el contrari i ara diuen que faran absolutament màgia, no? És a dir, que ho fan sense cap vergonya, sense cap complexe, sense cap propòsit d'esmena, perquè pensen que això els hi dona resultats electorals i per això estan en aquesta dinàmica de contradiccions.
Ho dèiem, uns i altres i uns que comencen a parlar de diàleg. Ha de funcionar, sí o sí, una taula de diàleg?
Bueno, és la nostra voluntat i és la línia política que els socialistes hem defensat a Catalunya i a Espanya. Nosaltres, a més, els socialistes catalans reclamem que hi hagi una taula de diàleg a Catalunya. O sigui que aquí el problema no és només un conflicte que s'ha produït a Catalunya amb la resta d'Espanya, sinó que hi ha un conflicte a Catalunya. I a més és una de les coses que em crida molt l'atenció quan els independentistes parlen com si parlessin per tots els catalans, quan només parlen per la meitat dels catalans que són independentistes i se n'obliden de l'altra meitat que no ho som. I jo crec que la primera cosa perquè les coses s'arreglin és parlar-ho aquí. És que a mi em sembla molt... Una de les coses que em crida l'atenció és la negativa per part de l'independentisme de parlar amb els catalans que no són independentistes i, en canvi, volen parlar amb la resta d'Espanya. És a dir, potser que ens entenguem primer aquí a Catalunya i després, quan ens haguem entès aquí a Catalunya, plantegem les coses a la resta d'Espanya. El que no té sentit és la negació a tenir diàleg a Catalunya i, en canvi, reclamar-lo a Espanya. A Espanya el tenen, però a Catalunya ho neguen.
Partint de la base que no és el mateix cas, perquè ja sé que m'ho dirà el senyor Zaragoza, ara fa uns anys a Escòcia es va poder fer aquell referèndum d'autodeterminació amb el beneplàcit del govern i del Parlament britànic. Ara bé, sí que recordo que la campanya de James Cameron va ser als anglesos, quan els hi va dir, digueu-los que els estimeu, digueu-los als escocesos que volem que es quedin, i va oferir, de fet, una sèrie de propostes. Quina és la proposta de Madrid a Catalunya?
Pues, a la primera reunió de taula de diàleg, el president del govern va portar una proposta, que és la proposta de reencontre, que és un document, que hi ha 44 propostes per sentar-se a parlar de moltes coses, d'economia, de fiscalitat, de reformes a fer. Hi ha una llista escrita en blanc, negre sobre blanc, i que tira endavant. Però jo crec que, a més, el que ens ha demostrat l'experiència i l'experiència que vostè posa, jo crec que és força interessant, del gran fracàs del senyor Cameron, que això li va costar la seva dimissió, això va costar, és el mateix que va portar al Brexit, el que ha portat el Regne Unit a una situació de crisi política, i que, és, evidentment, el dia d'avui, la gran diferència és que ni el govern del Regne Unit vol fer un referèndum, ni la gent de l'Scottish National Party vol fer un referèndum saltant-se la llei, que és el que va passar aquí a Catalunya.
Ara que em parlava d'aquestes 44 propostes que es posen sobre la taula, també un referèndum?
No, en les propostes que va fer el president del govern, això no està. Nosaltres ni contemplem ni una llei d'amnistia, ni un referèndum d'autodeterminació, ni cap d'aquestes propostes que nosaltres no compartim, no són les nostres propostes. Nosaltres no creiem que la solució passi per aquestes coses, al contrari, perquè això seria afegir més problemes a la convivència a Catalunya i a Espanya.
L'escoltàvem a vostè tot just fa dos dies al Congrés dels Diputats, referint-se a Vox, parlant amb Vox i parlant d'aquestes abraçades. Qui també s'hi referia a Vox fa tot just una setmana era Gabriel Rufián, quan li deia al partit de la ultradreta això.
Se reivindican como un partido tradicionalista cercano a la Iglesia Católica. Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, ustedes creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, ustedes creen en que las mujeres
provienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto, ustedes creen que si todos y todas nos portamos mal, llegará una lluvia de fuego y nos quemará a todos y todas. ¿Ustedes creen en eso? ¿Vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad y de adoctrinamiento? ¿De verdad?
Ja sé que no és el seu partit polític, senyor Zaragoza, i per tant no ha de donar explicacions de res, però sí que li pregunto l'opinió sobre aquestes paraules de Gabriel Rufián.
Pues diré dues coses. La primera cosa és que no el va aplaudir ningú, no, de la resta de forces polítiques, jo crec que ho va demostrar. I la segona cosa, burlar-se de les creences de les altres persones crec que és una falta d'educació i de no demostrar la comunitat. Tu pots no creure en el que creuen els altres, però no has de fer burla ni befa. I, a més, crida molt l'atenció que faci befa de la religió catòlica quan el president del seu partit és un creient públic i notori. És a dir, que jo crec que el senyor Rufián, el personatge es va desbordar sobre la persona. Ja estic convençut que després, quan faria reflexió, no estaria molt contenta la seva intervenció. Crec que no cal fer befa de les conviccions dels altres. Una cosa és el debat polític i una altra cosa són les conviccions personals, les creences, crec que queda amb molta claretat. Vamos, jo ho dic així, em vaig avergonyir que es pogués fer befa de les creences dels altres, i jo no sóc una persona en creences religioses, però una cosa és que no tinguis creences religioses i altra cosa és que et puguis de les creences dels altres, fora de lloc.
D'altra banda, deixi'm preguntar-li també per què el Partit Socialista Obrer Espanyol va decidir abstenir-se, i li pregunto perquè hi ha molta gent que no ho entén, es va decidir abstenir finalment en la votació de la llei trans.
Perquè el govern està fent una llei que porta això, i la política que portem nosaltres amb això és que s'ha de fer un acord, que ha de fer una proposta al govern i que es pugui aprovar. No es tracta de fer una proposta que no porti enlloc, perquè pot presentar una llei que després serà modificada del que s'ha fet. Semblava que era donar obrir un debat que s'ha de fer quan es tingui una llei feta pel govern, que és la iniciativa política, que és l'acord que hi ha entre el Partit Socialista i Unides Podemos, és que el govern portarà al Congrés de Diputats una llei que contemplarà aquestes reformes.
Per últim, senyor Zaragoza, qui pensi que trobarem una solució sense el PSC s'equivoca. Jordi Cuixart, en una entrevista al diari Ara, el 8 de setembre de 2019.
És que el PSC és el primer partit de Catalunya. Va guanyar les eleccions últimes. No han tingut prou força ni han tingut l'oportunitat, perquè es va vetar el guanyador de les eleccions, que això també és una demostració que aquí a Catalunya hi ha un problema de sectarisme polític al front de la presidència del Parlament i al front de la política, perquè el senyor Aragonès no va guanyar les eleccions, no va ser investit en les dues primeres votacions, el senyor Salvador Illa va guanyar les eleccions i tindria que haver tingut l'oportunitat de dirigir-se als catalans i intentar fer un govern. Som el primer partit de Catalunya, representem la majoria de la gent que no participa d'aquest error que és el procés independentista, que a la vista està, no? Que no porta enlloc, sinó la decadència econòmica, la decadència social i el conflicte social, i creiem que el diàleg s'ha de fer aquí, com deia, a Catalunya, entre els que són partidaris de la independència i els que no ho són, i que això és l'únic camí. I jo crec que la gent més sensata del món independentista n'és conscient. Del que passa que els hi costa reconèixer, perquè seria reconèixer que Catalunya està dividida, que l'han dividida, i que l'únic camí significa parlar amb els catalans que no estan d'acord en el camí que han endegat, que ens ha portat al desastre, no? Jo crec que les declaracions del senyor Cuixart és un reconeixement públic de que sense el PSC difícilment Catalunya tindrà una solució, que nosaltres som l'únic partit capaç d'entendre's amb tothom i l'únic partit que té capacitat de diàleg i de comprensió al que pensa diferent per trobar solucions. Perquè moltes vegades la política ha de tenir una vessant d'empatia amb l'altre, amb el que no ets tu.
Diputat del PSC a Madrid, al Congrés dels Diputats, José Zaragoza, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan.
Nosaltres que continuem parlant de política, de com veu Madrid, com es veu des de Madrid aquest nou govern català, i saludem a una altra força política a aquesta hora. Ho fem amb Junts per Catalunya. Míriam Nogueras, què tal? Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia a tots. Bon dia, Joan.
Ara que parlàvem amb José Zaragoza, hi ha fair play a Madrid? Hi ha fair play polític?
Uf, jo crec que el tema del fair play va fa molts anys que es va acabar. Des de Madrid amb el 155 de Rajoy i amb el suport del PSOE i d'altres forces polítiques, el govern de la Generalitat de Catalunya és a la presó i a l'exili. I, per tant, el Fair Play fa molt temps que alguns se'l van saltar.
Com es veu el govern català des de Madrid?
Com
es veu el govern català des de Madrid?
Home, des de Madrid, suposo que els que estan a Madrid ja ho diran, com ho veuen ells. Jo, personalment, des de Junts, doncs, ho veiem una força, de nou, s'ha constituït una força, que és el govern de Catalunya, amb molts reptes a sobre la taula, amb molts reptes. I un d'ells, materialitzar aquest 52%. I ara escoltava el diputat Saragossa parlant, jo de veritat ja l'escoltava i pensava, no sé, a vegades potser alguns es pensen que la gent o no té memòria o som necis, però el PSC ha tret 33 diputats de 135, per tant no té la força ni molt menys suficient per governar el país. Les eleccions les va guanyar l'independentisme. I l'independentisme té una majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Ara és el govern i hi ha un 52% de ciutadans catalans que han votat independència. I a partir d'aquí aquest és un dels grans reptes. Seguir endavant i tombar aquesta paret. Aquesta paret és en forma de Partit Popular, l'ultradreta i, òbviament, també el PSOE, la sucursal del PSOE, que és el PSC, que per primer cop a la història no és un partit que tingui vida pròpia, sinó que és un partit que opera des de Madrid directament ja.
Li feia aquesta mateixa pregunta, com es veu el govern català des de Madrid, el senyor Zaragoza, i em parlava d'inestabilitat. Quan em parlava d'inestabilitat, jo entenc que es referia també a l'experiència del govern anterior. Per tant, senyora Nogueras, què ens ha de fer pensar que aquest nou govern que comença a caminar no serà tan inestable o no hi haurà tantes picabaralles entre partits com ha passat a l'anterior legislatura?
Mira, jo crec que quan es parla d'inestabilitat, i ho fa algú d'un partit com el PSOE, tornem allò de la memòria, eh? Perquè on hi ha hagut 4 eleccions en 4 anys és a Madrid. En Madrid també hi ha un govern de coalició amb 2 partits molt diferents que no es posen d'acord en moltes coses i de manera pública, i crec que ara parlàveu també de la llei trans, és un dels grans exemples dels efectes de tenir un govern de coalició amb 2 partits que no són els mateixos partits. I a Catalunya jo, més que inestabilitat, el que parlaria és dels efectes de la repressió. És evident, l'estat espanyol farà tot allò que estigui a les seves mans perquè l'anhel de molts ciutadans de Catalunya, que és tan legítim com qualsevol altre, i és que els ciutadans puguin ser feliços, puguin viure molt millor, tinguin oportunitats, i creiem que la independència és l'instrument per assolir totes aquestes aspiracions, poder ser un estat, poder disposar d'aquests 16.000 milions d'euros que cada any se'n van i que no tornen a Catalunya, i en moments de crisi com el que estem vivint ara, ens refermem en l'opció de poder tenir un estat europeu que pugui progressar, que pugui fer polítiques del segle XXI i que no segueixi encallat en aquesta cotilla del segle XIX, de les polítiques del segle XIX de l'estat espanyol. Per tant, aquests, per mi, i aquests darrers 3 anys, el que hem patit a Catalunya no és una inestabilitat per problemes entre 2 partits, sinó és els efectes de la repressió, de tenir el nostre govern a la presó i a l'exili, de tenir a molts treballadors de la Generalitat embargats amb una perspectiva de futur absolutament de ruïna per ells i per les seves famílies, el simple fet d'haver defensat legítimament les seves idees. Dit això, aquests 3 anys que hem patit els efectes d'aquesta repressió, que al final aquesta estratègia de l'estat espanyol, que és la confrontació, la divisió, etcètera, jo crec que ha arribat un moment en el que tots som molt conscients que això no s'aturarà, perquè nosaltres decidim, determinats, en poder assolir aquest país de progrés, que és una Catalunya Estat, ens trobarem amb aquesta repressió. Per tant, Hem de fer un bloc, hem de fer fort, i jo estic convençuda que aquest govern té molt clar això.
I, senyora Nogueras, per...
l'anterior no ho tingués clar, però jo crec que tots ens hem d'anar recordant que és gravíssim que el segle XXI, en un estat membre de la Unió Europea, hi hagi aquesta repressió en aquesta minoria nacional, perquè nosaltres aquí a Catalunya tenim el 52%, però en el conjunt de l'estat espanyol, Catalunya és el 7% de la població. Per tant, mai aconseguirem, diguéssim, unes majories a dins de l'estat espanyol per nosaltres seguir endavant en el nostre projecte. Han calgut 3 anys, ha calgut presó, exili, repressió, violència, ofegament econòmic, en tots els sentits, com a país i també a nivell personal. Molts polítics estem a la taula del Tribunal Constitucional, denunciats per una cosa o per una altra. Per tant, fer política en aquestes condicions és molt complicat. Però vaja, jo estic convençuda que aquest govern neix fort, neix molt més conscient del context polític i de repressió en el que ens trobem, i per tant, optimista.
Deia, senyora Nogueras, per tenir un estat europeu del que parlava, cal diàleg en l'estat? I la pregunta és, si no funciona, què vol dir confrontació democràtica?
Òbviament que cal diàleg, però això és, no és una condició que ens posin uns o altres, és que insisteixo que estem al segle XXI, que hi ha països veïns com Escòcia i Anglaterra que han tomat un referèndum i que ara en tomaran un altre, i no ha passat res, i no es parla de societat dividida. I recordem que el darrer referèndum que es va fer a Escòcia va quedar amb un 40% al sí, i, és a dir, la meitat del país va votar que sí, la meitat del país va votar que no, i en cap moment, i en cap titular, i en cap mitjà de comunicació, ni anglès ni europeu, es va parlar, ni tan sols, diria, espanyol, es va parlar de divisió. Aleshores, que ells, o que la part espanyola vagi repetint el mantra de la divisió i que s'han dividit, i que s'han dividit, no, això és la democràcia. Això és la democràcia, i no passa res, i Europa són molt conscients del que és la democràcia, i en aquí, insisteixo, seguim amb aquella cotilla, amb aquells conceptes de la unitat territorial, que això és absolutament retrògrad, gens actualitzat, gens modern, i per tant, òbviament que cal diàleg. Hi ha d'haver diàleg, però l'han de voler les dues parts.
El PSOE ja s'ha mostrat bastant de cara i a favor, senyora Nogueras, d'aquests indults. Això és un inici de diàleg?
Mira, insisteixo en aquest tema del FIFA 21, eh? Uh-huh. Nosaltres el que hem fet és absolutament legítim. Absolutament legítim. El dret a l'autodeterminació no està inventat, existeix, i el govern de Catalunya va exercir el dret a l'autodeterminació davant d'un govern espanyol i d'un estat espanyol en forma de mur. I políticament, els polítics tenen el deure de resoldre les aspiracions socials sorgides de les urnes. I és el que va fer el govern de Catalunya. Davant d'aquestes accions del govern ens trobem aquest estat espanyol, repressor, violent, amb aquesta justícia patriòtica i aquesta policia patriòtica, que són conceptes que no ens inventem nosaltres, que ells mateixos reconeixen que existeix. Llavors, perdona, mira, és que m'enrotllo, i llavors ara no me recordo la pregunta que m'ha fet.
Què li va semblar l'abraçada entre Jordi Cuixart i Miquel Iceta a la presa de possessió de Pere Aragonès?
Ivan, és que no t'he contestat la pregunta anterior perquè estava com que em poso endarrere, llavors no t'he contestat la pregunta exacta que m'has fet, si me la pots recordar.
Deia això, que els indults, de fet el PSOE s'ha mostrat molt a favor i obertament d'aquests indults, i que si això era l'inici d'un diàleg.
Els indults al final és... perdono, jo crec que el que no podem patir és que nosaltres, o que es doni la imatge que aquí ningú està demanant perdó. Nosaltres ni hem demanat perdó ni demanarem perdó. És més, seguim determinats en seguir aquest camí. I de fet no hem arribat fins aquí perquè ara l'estat espanyol ens ha pagat, que ens ha extorsionat, que ens té a sobre la taula tots els jutjats espanyols, ens digui que ens perdona. Mm. Aquí el que cal és una amnistia, perquè jo tinc ganes que els companys de presó, que els presos polítics del govern de Catalunya surti al carrer, pugui tornar a casa seva, però també vull que els exiliats puguin tornar a casa, vull que el president Puigdemont pugui tornar a Catalunya, vull que els 3.000 o més de 3.000 represaliats que hi ha a Catalunya puguin seguir defensant lliurement les seves idees sense tenir l'alè del Tribunal Constitucional o de la Justícia Patriòtica al clatell. Per tant, el tema dels indults, a mi em sembla que no és en absolut la solució. Tampoc em sembla un primer pas per dialogar, perquè ja ho veiem que nosaltres el que s'ha de parlar és amnistia i autodeterminació, i el mateix això, que és amb qui hem de seure en aquesta mesa del diàleg famosa que fa més d'un any que es va constituir i que no ha servit absolutament de res.
Però la que Junts ja està a favor de donar 2 anys de marge perquè es compleixi aquesta taula de diàleg, no?
Nosaltres, després de les eleccions, Esquerra treu un diputat més i Esquerra té una estratègia que és la mesa del diàleg, intentar resoldre en aquesta mesa del diàleg el conflicte polític. Nosaltres som molt escèptics amb aquesta taula perquè només cal veure l'hemeroteca fins avui de tot el que ha passat i tot el que ha fet l'estat espanyol i nosaltres seguim a la mesa del diàleg per parlar d'amnistia i autodeterminació. I el mateix això ens diu que no es parlarà d'amnistia o que no hi haurà amnistia i que no hi haurà autodeterminació. Som molt escèptics, però és que ha retret un diputat més que Junts per Catalunya. Per tant, el que accepta naturalment Catalunya Junts per Catalunya, és que la primera estratègia o la que es continuï és aquesta d'intentar donar una possibilitat a la mesa al diàleg. Insisteixo, sent absolutament escèptic. Això no vol dir que des del primer dia l'estratègia de Junts per Catalunya, que va molt lligada amb l'estratègia del preparem-nos, no comenci a preparar-se també. I en això, en aquesta confrontació intel·ligent dels 74 diputats independentistes, 73 més aviat de diputats independentistes, la CUP i Junts per Catalunya, en aquest embat a l'estat espanyol, ho veiem molt més que la mesa del diàleg. Dit això, la mesa del diàleg, en el mateix acord de Junts i Esquerra, es diu que es faran unes taules de treball i uns grups de coordinació en el que es verificaran els resultats de les taules que es vagin constituint. No sé si seran 2 anys, si seran un any i mig o si serà un any, veurem, perquè el que tampoc es pot fer és que sí, és una mesa que no té més recorregut allargar-la per allargar-la. Per tant, això s'anirà veient amb aquests verificadors i aquests grups de treball que es crearan.
Et deia l'altre dia, es va viralitzar una imatge durant la presa de possessió del nou president de la Generalitat, de Pere Aragonès, i és aquesta abraçada entre Jordi Cuixart i Miquel Iceta que s'ha, com deia, s'ha viralitzat i tothom n'ha opinat molt al respecte. Què li sembla a Míriam Nogueras aquesta abraçada?
Doncs jo no... O sigui, sí que ho havia vist, però no era conscient que s'havia viralitzat ni res. Jo no desconec la relació que tenen el Jordi i el senyor Iceta. No, suposo que deuen ser amics, no? És que no, la veritat és que no sé, no ho he vist, això,
Per últim, deixi'm preguntar-li això sí, perquè sembla que si hi ha govern de Catalunya és perquè fins ara s'ha arribat a un consens entre els dos grans partits independentistes, entre Junts i Esquerra, entre Esquerra i Junts, i la suma de la CUP. Aquest consens existeix a dia d'avui a Madrid?
Doncs... Sí que és veritat que a Madrid, tant amb Esquerra com amb la CUP, amb el tema de l'amnistia, vam presentar conjuntament aquesta llei i ens vam coordinar per poder-ho fer, és veritat, i hi havia coordinació des de Catalunya, coordinació des de Madrid amb el tema de la llei d'amnistia. També tenim el grup de la Llotja de Mar, en el que hi ha altres partits a part de nosaltres, hi ha Bildu, hi ha el DNA, i també fem alguna coseta, sobretot a nivell de defensa de drets, etc. i sobretot a nivell també de plantar cara en aquesta ultradreta que està creixent o que està traient el cap en aquests darrers anys, però de la resta no hi ha coordinació. Per això nosaltres vam insistir molt en que en aquest pacte s'introduís aquest punt i es treballés aquest punt. Perquè quan saps que aquest govern progressista, que no té una majoria, insisteixo, els socialistes diuen que hi ha una inestabilitat a Catalunya, però a Catalunya hi ha un govern amb una majoria absoluta parlamentària. A Madrid hi ha un govern de coalició on no tenen majoria parlamentària, per tant, sempre han de recórrer a altres partits per poder tirar endavant els reals decrets o les seves lleis. Per tant, necessiten altres partits per fer-ho. I nosaltres sempre hem exigit, i no perquè ho exigim, sinó perquè és que és molt marc a Catalunya negociar i sortir de la negociació amb un win-win i no amb un win-lose. És a dir, no pot ser que l'estat espanyol sempre guanyi 10-0 en aquestes negociacions, és a dir, que puguin aconseguir els vots a canvi de res. Nosaltres, amb el pretext aquest de és que el moment és molt complicat, millor això que res, no. Tot es pot batallar sempre. Jo crec que nosaltres, la gent, ens ha votat per batallar cada una de les competències de Catalunya, per batallar cada un dels euros que han d'arribar a Catalunya i no per conformar-se amb les molles que ens posen a sobre la taula. Per tant, nosaltres el que diem és tenim els vots suficients entre els tres partits independentistes per poder seure cada dia a la taula de negociació i exigir i batallar i fer valdre aquests vots i no conformar-se amb les molles que et posen a sobre la taula. Ja ha passat més d'una vegada. L'últim Real Decret sobre les pimes i autònoms, el penúltim, va ser un Real Decret nefast. Les mateixes pimes i autònoms de Catalunya ens van dir això és inacceptable. Nosaltres vam intentar negociar amb els socialistes, perquè sí que és veritat que comencen negociant, però quan ja tenen els vots que necessiten, deixen de negociar amb els que estan sentats a negociar. I nosaltres vam exigir uns canvis en aquest Real Decret imprescindibles per poder donar els nostres vots. Aquests canvis no van arribar, nosaltres, òbviament, vam votar que no, i van aconseguir tirar endavant aquest Real Decret amb els vots d'independentistes. Què ha passat? Que aquest Real Decret s'ha hagut de refer. I això és el que ens referim nosaltres. No ens podem conformar. Tot és molt millorable, sempre. I aquest govern, que no té majoria, necessita negociar amb els altres partits, i els altres partits han d'estar a l'alçada. I han de poder exigir canvis. Si el govern progressista tingués una majoria absoluta, no els hi farien falta, podrien aprovar tot el que volguessin, com volguessin. Però com que no és el cas, ostres, tenim una finestra d'oportunitat de poder fer aquest 5-5 i no perdre sempre 10-0.
Diputada per Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada.
A vosaltres, Ivan. Una abraçada.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online. monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaGel? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaGel en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel.
Bon dia a tothom. A aquesta hora ens posem al dia amb les notícies més destacades que ens ha deixat aquesta darrera hora informativament. El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, acaba de dir en declaracions a aquest programa a primera hora a Ràdio Estel que creu que el govern català és un govern bloquejat. Malgrat això, el PSC estarà disposat a entendre-s'hi. D'altra banda, sobre la posició del Partit Popular al Congrés, Zaragoza ha dit que els populars demostren un cop més que és la dreta de sempre, que aplica la llei de l'embut, àmplia per mi i estreta per tu. En una línia d'incorporació coherència permanent i sempre, ha dit Zaragoza, defensant el contrari del que fan. També, José Zaragoza ha fet una clara referència a les paraules de Gabriel Rufián de la setmana passada al Congrés, recriminant a Vox les seves creences religioses. José Zaragoza ha explicat a Ràdio Estel que burlar-se de les creences dels altres persones és una falta d'educació. Per la seva banda, també en declaracions aquest matí a Ràdio Estel, la diputada de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha dit que Catalunya no ha patit inestabilitat en el seu antic govern, sinó que ha estat un govern que ha patit els efectes de la repressió, contestant així al mateix José Zaragoza. Segons Nogueras, és gravíssim que en ple segle XXI un estat de la Unió Europea hi hagi un estat de repressió. Sobre els indults, Míriam Nogueras ha dit que el dret a l'autodeterminació no ha estat inventat pels independentistes, sinó que existeix. I també ha dit i ha reivindicat que nosaltres, fent referència al seu partit, no hem de demanar perdó per res. I també, canviant de qüestió radicalment, us expliquem avui que el govern espanyol ha finalitzat aquesta pròrroga. Finalment, volíem dir que ha arribat a un acord per prorrogar, això sí, els ERTOs amb suport de sindicats i patronals. I és que també és notícia avui que llegim al periòdico, d'altra banda, que Ada Colau ha rectificat i decideix presentar-se un tercer mandat. Al punt avui, però, llegim en clau Covid que per Sant Joan sembla ser que serà la primera data per poder reobrir l'oci nocturn. I acabem aquest butlletí express informatiu explicant-vos que l'arcabisbat de Barcelona ha obert un procés participatiu per reformar el seu mapa pastoral. El clergat diocesà podrà respondre al qüestionari telemàtic sobre la vida parroquial a l'arcidiòcesi de Barcelona fins al 15 de juny per aconseguir fer una conversió pastoral en una comunió fraterna. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vols dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques. I tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. L'escena del jazz està d'aniversari. Terrassa celebra el seu 40è festival. Del 27 de maig al 13 de juny, l'actualitat del jazz cuinat a Catalunya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i els Estats Units sonarà al Festival Jazz Terrassa 2021. T'ho perdràs? Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. L'avaluació de la Munté.
Mig minut i arribarem a un quart de 10 del matí, com cada dijous a aquesta hora. De fet, a aquesta hora no, sinó que una mica abans, però les circumstàncies de les entrevistes ho han volgut així. Saludem a la cap de redacció de Catalunya Cristiana, Carme Munté. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. De fet tenim poc temps, no? M'han comentat.
Sí, va, anem al gra una mica.
Som-hi, va.
A veure com tenim l'actualitat segons la visió de Carme Munté. A qui suspenem avui?
Mira, suspenc el que són els atacs contra les creences religioses, que no únicament es donen doncs, en països, com sabem, doncs, arreu del món, sinó també aquí a Occident i en concret a casa nostra. I em volia fer ressò d'aquest document que han presentat el grup de treball estable de les religions, que es diu Fòbies antirreligioses, drets i límits de la llibertat d'expressió. És un document signat per les esglésies catòlica, evangèlica, ortodoxa i per les comunitats jueva i musulmana. I assenyala que Catalunya i Espanya l'odi contra la religió creix i es manifesta en forma d'antisemitisme, islamofòbia i cristianofòbia. I és interessant aquesta reflexió perquè diuen els membres del GETER aquests atacs són especialment dolorosos perquè sovint es fan en nom de la llibertat d'expressió. Doncs suspenem aquesta setmana, Joan, aquests atacs contra les creences religioses que tots tenim ben recents, no? Mm-hmm. Alguns exemples.
I tant. Necessita millorar.
Mira, el tema dels desnonaments, que és un tema que ens preocupa, és el pa nostre de cada dia, malauradament, ha tingut molta actualitat perquè va coincidir doncs, amb el moment de la investidura del Pere Aragonès, amb aquells enfrontaments entre manifestants i també l'abrimo dels Mossos d'Esquadra. Tenim un problema greu d'habitatge a casa nostra, ho diem sempre. Aquests habitatges en mans de grans tenidors, també aquesta manca d'habitatge social és un dels deures doncs, que té el nou govern de Catalunya, que tant de bo es posi les piles, i que coincideix, a més, amb aquell recompte que en vam parlar la setmana passada, que es va fer doncs, a les ciutats de Barcelona, Badalona i l'Hospitalet de Llobregat, amb aquestes dades més dramàtiques, perquè la problemàtica de l'habitatge, al final, té el drama humà de les persones que acaben dormint al carrer, o bé en infrahabitatges, perquè estem parlant de naus industrials, o bé estem parlant de furgonetes. Per tant, doncs, necessita millorar el tema de l'habitatge a casa nostra, i ara que tenim nou govern, doncs endavant amb aquesta qüestió.
Tot just en parlàvem ahir amb Maria Abadia, del Sindicat de l'Habitatge del Poble Sec, d'aquest bloc Llavors, del carrer Lleida, que va tenir una concentració per un desallotjament de tres nanos que vivien en aquest bloc i que va tenir conseqüències amb els Mossos d'Esquadra. Progressa adequadament?
Mira, la configuració del nou govern ha anat pujant de categoria. Primer suspenem perquè no hi havia manera que es posessin d'acord. Després anàvem dient doncs, que necessitàvem millorar i ara progressa adequadament. Crec que hi ha un cert engrescament, no? Un cert entusiasme, ara que tenim nou govern, ara que veiem que les persones que estan al capdavant, i tenim l'esperança doncs, que realment aquests anys, aquesta legislatura que comença, doncs, sigui temps per anar solucionant tots els problemes que tenim d'emergència social i d'altres qüestions. M'agrada la joventut, que té aquesta mitjana de 45 anys, el tema de la paritat de les dones, aquesta més presència, importància de les dones. M'agrada el Josep Maria Argimon, és a dir, que hi hagi persones expertes al capdavant de les conselleries.
T'anava a preguntar,
T'anava
a preguntar, què, Josep Maria Argimon?
Som fans de l'Argimon, ja ho saps. Però m'agrada això, que hi hagi persones expertes en la matèria, que crec que val la pena. Com dèiem, no? El Josep Bargalló, el conseller d'Ensenyament, ho ha deixat, jo, sincerament, me n'alegro, i desitgem doncs, que el seu substitut, el Josep González Cambrai, doncs entomi també tot el tema de l'educació a casa nostra i que no tingui aquest plantejament, com diem sempre, uniformitzador, sinó que valori també l'aportació de l'escola concertada. I crec que també, ahir ho deia, no?, en l'entrevista que va fer el Pere Aragonès a TV3, a la importància de crear llocs de treball i de tenir molt presents els joves, que n'hem parlat moltes vegades, i crec que potser jo li demano conselleria en concret per als joves, perquè realment són les persones que han de configurar el present i el futur amb moltes problemàtiques de present i de futur, com ara la dificultat de l'habitatge, la dificultat de laboral, la dificultat d'emancipació i al final també de formar una família o un projecte doncs, familiar i personal.
I les malalties mentals tan importants i que afecten tant els joves després encara no, però ja post-pandèmia.
I deixa'm dir una cosa, Joan, també contenta pel tema dels indults, que també amb el Pedro Sánchez hi pot haver una entesa en aquest sentit, i encara que no siguin tot el desitjable que voldríem, doncs que s'obri aquesta via perquè les persones que estan a la presó, els líders independentistes, puguin sortir de la presó. Doncs és una gran alegria perquè ajudaria a normalitzar la situació de casa nostra.
Ens queda molt poc temps, però jo no vull deixar de preguntar-t'ho, Carme, perquè crec que el debat ja s'ha posat o s'està posant a dia d'avui sobre la taula. Em deies, hi ha grans persones enteses al capdavant de les conselleries. Davant d'aquesta situació, jo em veig obligat a començar a preguntar a la gent, a experts, i per tant a tu també, és un govern tecnòcrata?
Jo crec que és una barreja entre tecnòcrata, expert i també polític. Penso que és una barreja i és un equilibri i crec que és interessant aquest equilibri, sincerament.
Finalment, va, anem al cum laude.
Mira, volia fer un cum laude per l'acollida, les persones que practiquen l'acollida, les persones immigrants refugiades. Volia fer un esment d'una portada dels companys de la revista Vida Nueva, que van fer la setmana passada, amb aquella fotografia de la voluntària de la Creu Roja abraçant aquella persona refugiada.
La Luna, eh?
I el títol era La invasión de los hijos de Dios. Llavors, mirant tot el reguitzell de comentaris de gent que feia criticant aquella portada, realment em vaig preguntar, dic, ostres, les mateixes comunitats cristianes, com practiquem l'acollida i com veiem l'altre, no? En aquest cas, doncs, una persona migrant refugiada, moltes vegades el veiem més com un invasor, com veiem més el tema de la religió, que no pas que al final es tracta de persones que necessiten una acollida. Llavors volia donar un cum laude a totes les entitats, a totes les persones que practiquen el seu dia a dia l'acollida. Evidentment, la llista seria molt llarga. I deixem fer també un esment que volia també donar el cum laude al Papa, que acaba de posar en marxa aquesta plataforma Laudato Si, n'hem parlat també, assegurant amb força doncs, que cal perseguir aquesta ecologia integral amb un seguit de mesures perquè les comunitats cristianes, les esglésies, les parròquies, doncs vagin posant-se al dia pel que fa doncs, al tema ecològic. També deixa'm dir que estic molt contenta perquè la Sagrada Família a partir de dissabte de nou obre les portes i crec que és també una manera de recuperar la normalitat, veure la Sagrada Família una altra vegada acollint visites, tant de bo doncs, al temple també pugui tornar a acollir les eucaristies internacionals. I finalment, diumenge, dia pro orantibus, també cum laude totes les persones de vida contemplativa.
Per cert, començaves per aquesta portada de Vida Nueva, deixa'm destacar també, perquè me n'he donat compte del que acabo de fer, a les paraules d'Òscar Camps l'altre dia. Normalment sabem els noms dels salvadors, com la Luna i aquella abraçada, però no sabem el nom del protagonista, que és el migrant que s'estava abraçant a aquesta jove voluntària. Carme Munté, moltíssimes gràcies.
Gràcies, vols que m'ha anat ràpid, eh, Joan?
22 minuts que passen de les 9 del matí, anem a publicitat de seguida en aquest estudi, L'Optimista.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
i 23 minuts. Rafa Sanahuja, para, papà.
Ivan Lendl, bon dia. Ivan...
Que és burro.
Ivan el Terrible.
Tothom es pot equivocar.
Ivan Drago.
Tothom es pot equivocar.
No, home, no, però que està molt bé. Et queda molt bé el nom d'Ivan, com t'ha batejat
fet,
la Míriam Nogueras.
Ivan és Joan amb rus, ho saps, això, no?
Ah, doncs mira, que no hi hagi aquí algun missatge. Rússia, exèrcit, independència...
Jardí.
Joan! Ràpid, que no ens donarà temps de res.
Va.
Avui ens us d'aquests dies, puc trencar aquest paper?
Sí.
És d'aquests de, he preparat tot, tota la nit sense dormir, però vinga, no tenim temps per res. Joan, ens estem convertint en una emissora pirata.
Ai.
Aquesta és la notícia, però no en el sentit que emetem sense llicència, què va? No sé si hi haurà una altra emissora amb més llicències legals que nosaltres a Catalunya. Sí, no, perquè estem envaint altres emissores. Està passant tota la temporada, per això avui estreno la microsecció...
Radio Estel invadeix RAC1.
A poc, Joan, ens anem colant, com qui no vol, en aquesta emissora. És que tot va començar allà per l'octubre i novembre, quan tu mateix, Joan, et vas convertir en protagonista del món a RAC1.
Sí, sí,
i vas deixar estupefacte Jordi Basté per alguna entrevista enlluernadora, per algun convidat que li va robar al més pur estil García. No,
ai,
va ser per aquell legendari butlletí de notícies.
Ràdio Estel.
Passant 2 minuts de les 12 del migdia...
Ahí està.
Perdoneu, passen 2 minuts de les 12 del migdia, actualitzem la informació. Tots els indicadors que mesuren la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya van a la baixa, és la tendència registrada des de principis d'aquest novembre. D'aquest novembre.
Però no.
Encara que ho fa molt malament, baixar el risc de rebrot i el risc de contagi.
Ara. He pensat que ja que tenim nou director, que et vagi coneixent. Tremendo,
Rafa,
tremendo.
Primera, jo també te quiero. Dos, si algú ha de sortir per la ràdio, sisplau, que abans no faci un mos a un croissant.
No t'entenc. He arribat a un punt que no entenc res del que dius. Vas entrar amb tota la força en el diàling aquesta col·lecció de pífies que presenten cada matí, et vas apoderar d'uns minuts de l'antena de RAC1, però no ets l'únic, perquè hem tornat a la càrrega. Un altre company d'aquesta casa ha tornat a fer el mateix. S'ha colat en l'antena de RAC1, així com qui no vol. A més, deixant clar qui és l'estil de Radio Estel. Et situo. Divendres passat, en època primaveral, al versió RAC1 amb Toni Clapés i tots els Maggots, parlaven de les comunions. De les comunions. Del sentit de les tradicions, i és clar, si es centren en tradicions eclesials, qui millor que el nostre cap d'informatius per donar-los llum?
Anàvem molt mudats aquell dia de la primera comunió,
molt,
i el
molt.
Per què s'anava tan mudat té a veure amb aquesta explicació que també fa un temps feia en aquest programa de la 2 Ignasi Miranda, que és periodista
ara.
I músic i també director de missa de la 2, senyor Marcelí.
No, preciosa.
Presentar el nen davant l'altar perquè rebre la comunió
Ignasi.
De la manera més digna possible. Aquest és el sentit del vestit especial per l'ocasió, no? És una tradició que remunta al segle XIX.
Superatents a RAC1, eh?
Del segle XX
es
van imposant el color blanc.
Breus.
Que és el símbol
com
de
sempre.
La innocència
com
i la puresa. És a partir dels anys 20 quan es comencen a fer vestits específics per a la primera comunió.
Estan
elaborant vestits amb americana
té una regla, té una explicació.
Blava i pantaló gris, per exemple.
Ara.
I també uniformes de mariner, que és el que es va anar imposant particularment arreu d'Espanya al llarg dels anys.
Ens quedaríem escoltant l'Ignasi tota la vida, però no tenim temps. Ens falta la Mercè. La Mercè, i bé, com no vull que se senti desplaçada, és clar, vull recuperar un gran moment que va tenir lloc aquesta mateixa setmana. Tu no el coneixes, però t'encantarà. Mercè, té moltes cares, moltes virtuts, però hi ha una, Joan, que tal vegada està una mica oculta, i és la seva vessant filosofal. Vull que escoltis atentament tu i la nostra audiència, tu que ets un tipus reflexiu, la perla de saviesa que regalava als nostres oients aquesta mateixa setmana al programa Salut Natural per Tothom. Preparat? És profund, eh? La saviesa de la raga.
A veces... Es que una voz puede decir mucho. Fíjese usted ahora la tontería que voy a llegar a decir, ¿eh? Sin hablar.
Hablar por hablar.
Respira, Joan, respira. Prenguem uns minuts, interioritzem. Una veu pot dir molt. Ella mateixa diu que és una tonteria.
Sí,
això
sí,
l'honora,
sí.
Sense parlar. Una veu pot dir molt sense parlar. Bé, després la interrogarem, perquè jo vull saber més sobre, sobre aquesta filosofia de Raga. I res, fins aquí la nostra secció. Ens sobra un minutet, però...
Optimista, la setmana que ve et porto jo un tall teu, eh?
Ah, sí?
Home.
D'on?
Això pues, no quedarà així.
Jo no cometo res, sóc un cíborg.
Tu espera. Tu espera que ve aquell.
Amb molta ansietat, recordem aquest moment de la Raga. Raga WhatsApp, que sempre és bonic escoltar-lo.
El WhatsApp ja estaven escoltant ràpid, la novetat de l'aplicació de missatgeria s'ha començat a aplicar de forma gradual als usuaris.
Jo crec que, tal com anem de temps, vaig a fer la secció a aquesta velocitat a partir de la setmana que ve.
Sí?
Sí. Venga. Oh, que la faci la munte. Mica, és gairebé millor.
Repte, el repte.
El repte, fer-lo a velocitat por dos.
Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins al proper dijous.
Vinga, que passi el siguiente. Plusvàlua dones.
Nosaltres que ens quedem això, doncs amb Plusvàlua dones i tot el seu equip, al capdavant Mireia del Pozo. I tornem ara a partir de les 10. Fins ara.
Del matí, et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.